Com sempre, intentem que siguin mocions que afecten a Sant Cugat. En aquest cas, potser l'àmbit de decisió queda més lluny, però afecta directament sobre el que és la prestació de serveis a la nostra ciutat. Tres dades molt sintètiques, com tothom sap i com que té la moció ho podrà veure. Avui dia la quarta part de la població catalana està vivint sota el llindar de la pobresa, tal com es va manifestar en aquesta de condicions de vides de Catalunya. Un de cada quatre infants no pot fer a l'APA un àpat diari amb condicions mínimes necessàries, això també està demostrat, i a Catalunya, evidentment, doncs, remarcar la dada de 885.100 persones aturades segons l'enquesta de població activa. Si a més hi afegim tot això, hi afegim a l'esgotament de les ajudes de protecció social que ens venen cada cop menys des de l'Estat, com puguin ser la renda d'inserció mínima o el risc d'exclusió social s'eleva cada cop més. Per tant, són unes dades força preocupants, però que semblen no important ni interessant al govern de l'Estat, que segueix amb les retallades de les polítiques socials. I un altre fet que cal recordar és que l'any 88 el govern, aleshores era el govern de l'Estat, dels socialistes, va acordar un pla concertat per al tema de les polítiques socials. Un programa que estava basat en el desenvolupament actiu de les prestacions bàsiques i dels serveis socials i, per tant, el que feia era, d'alguna manera, ajudar les corporacions locals a la prestació d'aquests serveis per garantir, d'alguna manera, el que eren les necessitats bàsiques i consolidar una àmplia xarxa del que eren els serveis socials de la nostra, dels nostres municipis, i en aquest cas a Sant Cugat, i per poder seguir prestant i desenvolupant els serveis que des dels serveis socials de l'Ajuntament s'estan prestant, com ara dos, com són l'ajuda a l'atenció domiciliària i la teleassistència. En aquest cas, també dos dades breus. El 2011, la partida pressupostària de l'Estat destinada als ajuntaments va baixar un 65%. A hores d'ara, en el pressupost del 2013, ni hi figuren. És zero. Això què vol dir? Doncs vol dir que la prestació que s'està fent en aquests moments, i em corregiran des de l'equip de govern, a l'atenció domiciliària i el que és el teleassistència, reben subvenció zero de l'Estat. Què volem dir amb aquesta moció? D'alguna manera, doncs, que el govern de l'Estat reconsideri aquesta no aportació en el desenvolupament de les polítiques socials i que, per tant, ja no incrementi, sinó que torni a dotar de pressupost aquestes partides per tal de garantir el que és la prestació d'aquests serveis. Per tant, considerem necessari el compromís ferm, i això així ho volem traslladar, no només d'aquest Ajuntament, sinó de la Generalitat de Catalunya, a seguir lluitant, a seguir batallant per aquestes partides en què ens quedem amb pressupost zero i que hauran de fer front a través d'altres administracions, com són en aquest cas l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. Reprovem, per tant, les paraules de la senyora Mato, en què primer deia que sí i després deia que no, i creiem, per tant, que aquestes prestacions són de vital necessitat i que hem de seguir reivindicant que no es deixin de prestar donada la mancança de pressupost per part de l'Estat. Per tant, els acords són tres acords molt breus, que era primer mostrar el rebuig absolut de les retallades davant del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern d'Espanya per la dotació pressupostària zero per aquest tipus de prestació de serveis, i segon, demanar al govern de l'Estat que restitueixi la partida pressupostària de la que estàvem parlant amb teleassistència local i recuperar aquest pla concertat que tan bons fruits havia donat a l'any 88. I per últim, evidentment, demanar a la Generalitat de Catalunya mantenir el contracte programa dins de les seves limitacions, que sabem que la tresoreria i els pressupostos estan com estan, però creiem que aquests serveis s'han de seguir prestant perquè hi ha moltes persones que avui dia gaudeixen d'aquests serveis. L'altre dia la comissió informativa ens donaven dades aquí a Sant Cugat del nombre de teleassistències i estàvem al voltant de les 700, de les 700 més?
900.
Ho tinc per aquí. 900 persones, bueno, hi havia 700 i hi havia amb teleassistència, eh?
Sí.
900 persones, però el circuit era de 700, s'havia donat i una cosa així. Bueno, que segueixi prestant. I per tant, creiem que des de l'Ajuntament estem fent una bona feina de seguir donant cobertura, però el que no podem és seguir ofegant a nivell de pressupostos i no dotar d'aquestes partides perquè segueixi prestant aquest servei. Aquest és el sentit de la moció i vaja, em sembla que ha quedat prou explícit.
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Granger.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo no abundaré més amb els arguments que hem donat, doncs, per tal de que el govern central doncs tingui cura del que són l'atenció a les persones. Hi ha un tarannà bàsic que abans li he sentit amb un representant del Partit Popular en la primera intervenció, que concretament han dit, diu, com van a dar vostès consejos al Ministeri de la Vivienda? No? És a dir, el ministre, ha dit això, el ministre, i qui sigui, un ministre, un governador, el que sigui, ha de saber escoltar tothom, i més quan la veu ve des de les administracions que estan més en contacte amb el ciutadà. Amb el que afecta aquí a Sant Cugat, doncs dir-los doncs que aquesta minva ens representarà pràcticament 30.000 euros de menys que l'Estat aporta concretament als ciutadans de Sant Cugat. Això serà cobert amb una part per la Diputació de Barcelona i amb una altra doncs per aquest Ajuntament. Aleshores, nosaltres alguna vegada que els hem exposat a vostès aquesta problemàtica, home, ara haurem de destinar més recursos a pagar doncs teleassistències, ens diuen, home, doncs treguin vostès de despeses ideològiques o identitàries i paguin vostès els serveis socials, no? Clar, això ens ho diuen quan en els mateixos pressupostos on hi ha una minva per recursos de teleassistència pels ciutadans de Sant Cugat, en aquests mateixos pressupostos, doncs hi han 6 milions d'euros per la residència de l'ambaixador a Rabat, per exemple, no? O tenim 73.590 euros pel retrat del rei i la reina per l'ambaixada de Berlín. Això pot semblar demagogia, pot semblar broma, però en realitat és molt tràgic que en el mateix pressupost que es treu aquests fons, en realitat doncs hi ha unes destinacions per altres coses que sí que són ideològiques. També voldríem saber, per exemple, perquè el Ministeri de Defensa s'ha de gastar pràcticament 3 milions d'euros en contractar vigilància privada per les seves instal·lacions quan és a l'exèrcit, no? Vostès tot això ho fan per la millor funcionament i eficàcia de les administracions. Miri, i amb això acabaré, la revista de Balance de la Dependència, que no és catalana, per tant no sospitosa de res, doncs explica doncs que per cada euro invertit en teleassistència, es redueix en totes les administracions que toquen aquesta temàtica, els usuaris, es redueix amb 2,46 euros a l'estalvi, doncs, amb assistència domiciliària, amb visites a urgències, amb visites a metges, amb visites a especialistes, etc. És a dir, que la inversió amb una política preventiva com és la teleassistència, sempre redunda amb una major eficàcia i estalvi de costos amb el que són les atencions finalistes de qualsevol ciutadà. Si fem una política preventiva, aquesta persona no arribarà a urgències, per posar un exemple. Per tant, nosaltres els demanaríem un cop més que facin una reflexió sobre moltes partides identitàries, ideològiques que vostès tenen i les destinen en realitat a l'atenció a les persones, que jo crec que és el bé final que tot govern hauria de tindre. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Granger, per part d'Iniciativa per Catalunya. Després tots els grups proponents i després el Partit Popular per contestar. Té la paraula el senyor Caldero.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, no cal que repeteixi tots els arguments que s'han donat. És evident que estem enmig d'una crisi econòmica, que els col·lectius més vulnerables encara la pateixen més, que es necessita encara més el suport, en aquest cas, de les administracions per tal de d'assolir una sèrie d'objectius i de serveis com és, en aquest cas, la teleassistència per persones dependents, però el Partit Popular, el govern del Partit Popular a Madrid, continua amb la seva ofensiva doble. Una ofensiva antisocial, reformes laborals, ens carreguem tots els drets socials, ens carreguem el dret a l'atur, ens ho carreguem tot, i una segona, que és l'ofensiva recentralitzadora. I aquesta mesura de deixar sense pressupost una partida tan sensible com podria ser el tema de teleassistència, que és una partida que gestionen directament diputacions i ajuntaments, que és el principi de subsidiarietat a la màxima potència, doncs això el Partit Popular també s'ho carrega, que cal relacionar també amb l'estratègia de racionalització de les administracions, que casualment només toquen els ajuntaments i no toquen ministeris sense competències com el Ministeri de Cultura o el Ministeri d'Ensenyament. Aquesta és la política que fa el Partit Popular a l'Estat com a govern. Per tant, nosaltres no podíem fer més que donar suport a una moció que parla de mantenir totes aquestes competències des d'un punt de vista municipal, que parla de democràcia al final i que parla també de drets socials, com no pot ser d'una altra manera. Gràcies.
Gràcies. I per part de la CUP té la paraula el senyor Pros.
Gràcies. Bé, hem donat suport a la moció entre molts d'altres motius pels que ara ha exposat el Joan, i en tot cas constatar un fet que nosaltres creiem que és evident, i és que ja fa bastants plens que centren mocions que giren al voltant de temes que tenen relació directa amb serveis socials, en aquest cas un servei social bàsic que ja se'ns va explicar en una comissió informativa que el realment bé que funciona a Sant Cugat i l'útil que és, però en tot cas sí que ens agradaria fer la reflexió de que segurament estem presentant mocions o estem aprovant mocions que és evident que són necessàries, però que segurament no són més que pedaços que nosaltres ens fan introduir la reflexió de que la causa de tot plegat segurament és molt més de fons i que la qüestió és més de sistema que no pas treballar-la o anar-li posant pedaços a partir d'emocions que, repeteixo, tot i així, entenc que són necessàries bàsicament perquè si no ja no sé què ens quedaria. Ja per acabar una mica amb la línia del que ha comentat el Raül i el que ha comentat el Joan, el contrast que hi ha entre les retallades, en aquest cas des d'Espanya, els serveis socials bàsics, 0 euros a un programa que, per dir-ho de manera crua, un programa de teleassistència que salva vides, 0 euros, no ho sé, feu-vos-ho mirar, el contrast de retallades en aquest aspecte amb despeses absolutament superflues que el Raül ha dit que es poden interpretar com a demagogia. No és demagogia dir que es destinin 0 euros en aquest tema i que se'n destinin tants i tants en qüestions com l'armament, la despesa militar o el rescat dels bancs. Per tant, evidentment, totalment d'acord amb aquesta moció i per això la signem.
Gràcies. Per part del Grup Popular, té la paraula el senyor Beneja.
Gràcies. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que no, o sea, el Partit Popular, supongo que nadie cree que está en contra de o a favor de que a la gente le falte la teleasistencia o cualquiera de los servicios que marca la ley de dependencia, porque es que es absurdo, o sea, no está en contra de eso. No creo que las políticas de ahorro en las arcas del Estado demuestren que eso es así. Al contrario, lo que se está haciendo es, bueno, es decir, hay cosas que sí, desde aquí la Generalitat también se toman medidas en el ámbito de la sanidad, por ejemplo, que entendemos que en muchos casos son necesarias, otras no, pero que van en el sentido de poder sustentar económicamente la comunidad autónoma y en el Estado, pues en las arcas del Estado. Si no se hiciera eso, a partir de un momento en el que la cosa mejore, pues no se podría, o sea, quiero decir, no mejoraría la cosa. Es decir, si siguiéramos gastando en la misma medida que antes, pues no mejoraría nunca la cosa. Estaríamos siempre metidos en la crisis. No, la intención es salir de la crisis y una vez salgamos de la crisis podremos volver a dar los servicios de asistencia y los servicios sociales que se estaban dando anteriormente. Nadie está en contra de esos servicios. Al contrario, de lo que se está en contra es del gasto desmesurado con respecto al ingreso. Es decir, si tuviéramos unos ingresos 30% superiores de aquí a un año, estoy seguro que el gobierno del Partido Popular volvería a restablecer esas prestaciones sociales, incluso las mejoraría. Pero si no hay presupuesto, es que no hay presupuesto. Naturalmente estamos en contra de los gastos suntuosos de cualquier índole, incluso en embajadas. Si un embajador todos los países tienen que tener sus embajadas, por supuesto. Si un embajador de la embajada que sea fuera de España tiene un vehículo a su servicio que vale 100.000 euros en vez de un vehículo que vale 50.000, pudiendo ir en uno de 50.000, pues estamos de acuerdo con eso, ¿eh? Es decir, o en uno de 30.000 o en uno de 10.000, lo que sea. La cuestión es ahorrarlo. Pero decir, nosotros no estamos gobernando, este grupo del Partido Popular, y nosotros tomamos las decisiones con respecto a las propuestas que se hacen en este pleno. Si dependiera de nosotros, muchos de los gastos que hoy en día hay pues serían recortados, está claro. Pero tenemos que defender las políticas de ahorro que se están aplicando hoy día en el Estado, y por lo tanto, pues claro, no podemos apoyar la moción, porque creemos que van encaminadas a revertir la situación para que puedan volverse a dar estas ayudas.
Moltes gràcies. Senyor Pros, fem ja l'ordre, tornem a fer l'ordre de proponents. Doncs senyor Soler, té la paraula.
Senyor Benejam, jo crec que vostès confonen. El senyor Mas també li ha passat alguna vegada, eh? Però vostès confonen el que és estalvi amb el que és retallada. Una cosa és estalviar i una altra cosa és deixar de gastar en determinades coses. Una cosa és gastar menys gasolina i me'n vaig més lluny, però una altra cosa és no agafo gasolina. És a dir, el que és estalvi no és contraposat a les retallades. Austeritat significa mirar-se, gastar amb eficiència i amb eficàcia. I una altra cosa és retallar directament partides, que és el que s'està fent. El Raül li ha dit, per cada euro, em sembla que ha estat claríssim el seu exemple, per cada euro que ens gastem en teleassistència, ens en podríem deixar de gastar 2,5 euros amb la prestació de serveis, amb el que ell anomenava el que és el que eren les polítiques preventives de serveis socials bàsics. Em sembla, a més, clar, l'aigua. Vostès poden defensar el que vulguin, però vostès tenen una facilitat redaccionista per dir l'Estat s'ha de gestionar en base a dues coses, el que és gastos e ingressos. I la meva pregunta és, i les persones? És que a ningú se li acudiria deixar d'escombrar el carrer o de recollir les escombraries perquè ho veiem com un servei bàsic de necessitat de la ciutat? Doncs això també, aquí a Sant Cugat hi ha mil persones que han gaudit, vora mil persones que han gaudit d'aquest servei. Vostè, a partir de demà, els hi podríem dir, no, miri, escolti'm, és que, clar, nosaltres preferim estalviar i no pagar-los la teleassistència. Moltes vegades el meu company, en Ferran, ha dit, la diferència està on posem aquesta línia vermella i què esborrem. I vostès estan esborrant serveis socials bàsics. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Altres grups que han demanat la paraula. Senyor Calderón, té la paraula. Breument,
Bé, el senyor Benejam... Algú té problemes com jo? Després et dono un carmelet. El senyor Benejam ha parlat d'ingressos, que hi havia problemes d'ingressos. Bé, què ha fet el seu govern per incrementar ingressos? Incrementar l'IVA a tothom igual. Grans fortunes, ICAPs, etc. Vostès què han fet? Res. El que sí que han fet amb diners de la Unió Europea és rescatar bancs. Això també ho han fet. I treuen l'assistència i la teleassistència a la gent. I el que tampoc han fet és treure o reduir les subvencions a l'Església Catòlica. I això també els agrada molt a vostès.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Pros, té la paraula.
Sí, bàsicament, jo crec que de la resposta de l'Àlvaro es constata el que hem comentat quan explicàvem el per què hem donat suport a la moció. No estem parlant de crisi. Jo crec que la qüestió no és crisi, la qüestió és ideologia, i és així de senzill. En tot cas, li repeteixo, 0 euros en teleassistència, 47 milions d'euros al dia en armament. No sé on veu la crisi en aquest sentit.
Gràcies. Senyor Benejam, té la paraula.
Bueno, en primer lugar... Al compañero de la CUP le quiero decir que el Estado se gasta muchísimos millones de euros en servicios sociales. No sé si ahora en esto de teleasistencia a lo mejor se ha reducido bueno, porque se necesita en otro sitio, pero es que se gasta muchísimos millones, es como si no se gastara el Estado nada en las personas, y eso no es así. Se gasta muchísimos millones de euros porque si no, la gente no cobraría pensiones ni prestaciones de ningún tipo. Entonces, bueno, quiero decir, la de la asistencia es una cosa, las prestaciones en general son otra, de mucho más importe que la que el armamento. Seguridad Social, mire el presupuesto que tiene. Bueno, y por responder a varias de las cosas que se están diciendo. Nosotros, le aclaró, señor Ganché, que no estábamos hablando, que no hemos dicho que no se le pueda decir al ministro de Vivienda nada. Nosotros hemos dicho eso, hemos dicho que no se puede hablar de este tema habiendo causado muchos de los problemas que hoy día tenemos, habiendo creado un Ministerio de Vivienda que no sirvió para nada en la época del Partido Socialista. Esto es lo que estamos diciendo. No estamos diciendo que no se le pueda decir al ministro de hoy lo que sea. Se le puede decir lo que sea, se le puede criticar, se le puede proponer lo que sea. No estábamos diciendo eso, lo ha entendido mal. Los gastos exteriores a los que usted se refería, es que gastos de embajadas hay en todas partes, ya he dicho que lógicamente eso, si se tiene que controlar, se tendría que controlar más, es decir, pero si ya están aprobados de presupuestos anteriores, pues hay que aplicarlo, ¿no? Nos insta usted a que nosotros, como Partido Popular, se refiere supongo al Gobierno del Estado, suprimamos el gasto en políticas identitarias, supongo que se refiere a eso cuando ¿no? Pues yo le digo que acepto su proposición y además le digo que la aplique usted también. Le propongo que usted la aplique también en este ayuntamiento, ustedes, como gobierno de CiU, porque aquí se están pagando se están haciendo unos gastos en política identitaria que estarían mucho mejor empleados en otras cosas de carácter social, y lo hemos propuesto muchas veces. Pero si usted nos lo pide a nosotros, hágalo usted también, ¿no? Eso sería lo lógico. Si no, no nos lo pida. Ya está. Ofensiva antisocial, yo no creo que esto sea una ofensiva antisocial. Cuando tú estás planificando a largo plazo el revertir una situación de crisis que se ha convertido casi en, o sea, se ha establecido en el país y no se puede dar la vuelta, pues medidas estructurales son las que hacen falta para revertir la situación. Si no, es imposible. Con medidas pequeñas no se puede. Estaremos 20 años con la crisis y no saldremos, ¿no? Hay que aplicar medidas estructurales y, por lo tanto, hay que hacer recortes que son duros, pero son necesarios. Se pueden cuestionar, lógicamente, si aquí hace falta más y aquí menos, y quitar y poner, pero en general una reestructuración del gasto es necesaria absolutamente. Quien lo discuta, pues que mire cómo hemos llegado a esta situación, ¿no? Acabo. No es el gobierno del Partido Popular el que primero ha realizado. O sea, este gobierno lleva un año y pico gobernando y se han hecho recortes, ciertamente, pero es decir, antes ya se hicieron recortes en pensiones, si no recuerdo mal, ¿verdad que sí? Lo digo por los señores del PSC, que critican mucho todo lo que se hace, pero ellos ya lo hacían antes. ¿Por qué? Supongo que entendían que era necesario, ¿no? Subieron el IVA también, recortaron los sueldos de los funcionarios, recortes en los sueldos de los funcionarios, y varias cosas que ahora parece que no recuerden, pero que si ellos lo hicieron no sería tan malo, quiero decir, seguramente sería necesario. Entonces no puede criticar a la persona que ya va en esa línea para intentar salvar el presupuesto de cada año.
Moltes gràcies. Per al·lusions, senyor Granger, breument.
Molt breument, senyora
breument.
Sí,
i tanquem, senyora
Calvesa. Sí, nosaltres deixarem de fer polítiques identitàries el dia que tinguem un estat com tenen amb vostès. Aleshores podrem fer-ho, ens administrarem tots els nostres recursos i llavors en aquell moment decidirem exactament quines polítiques podem fer, exactament com fan vostès. Amb el Ministeri de la Vivenda, el que no s'entén és la seva pròpia existència, quan les competències en vivenda estan absolutament disseminades en el que és totes les autonomies d'entrada. I amb una cosa sí que estic d'acord amb vostè, que a nosaltres ens va malament hi hagi a Madrid el govern socialista o hi hagi a Madrid un govern del Partit Popular. Nosaltres sempre ens anirà malament per això.
Tot gràcies, aquí. Senyor Soler, molt breument.
Més que res perquè en quedi constància en l'acte, que no s'ha dit veritat. El Partit Socialista del senyor Zapatero no va baixar les pensions, va congelar les màximes i va augmentar les mínimes, cosa que no ha fet el govern del Partit Popular i que a més ho portaven en el programa electoral. Més que res perquè, clar, és molt fàcil deixar-ho dir d'aquesta manera, però va ser el govern del senyor Zapatero qui va augmentar i va donar un impuls a les prestacions de les pensions.
Senyor Benejam, per al·lusions, però de veritat tanquem torn i no donaré la paraula més a ningú. Senyor Benejam, tanqui.
Sí, que sí, que se hicieron aumentos de... O sea, el PP lo que ha hecho ha sido revalorizar las pensiones.
No con el IPC.
Señor Salvador,
en algunos puntos por encima. Cosa que no se hizo. Congelarlo no es tal... Bueno, congelarlo sin subir el IPC también es bajarlo, ¿eh?
Molt bé, doncs passem al torn de votació. Vots a favor de la moció, vots en contra. Queda doncs aprovada per 21 vots a favor i 3 vots contraris. Passem als punts de governació, seguretat.